Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? És una pregunta recurrent en tots els sectors. Com afectarà la intel·ligència artificial al meu negoci i al meu lloc de treball? Gairebé cap ofici ni cap lloc s'escapa de poder ser substituït d'una forma més o menys eficaç per una màquina. Per poder, es pot fer gairebé tot. Una altra cosa és que aquesta atenció al client, la tasca, l'acoplament o activitat sigui igual d'eficaç o humana que la que fa una persona. Ignorar-la tampoc és una opció, entre altres coses perquè, malgrat totes les objeccions que li puguem posar a la intel·ligència artificial, hem de dir que ajudarà a ser molt més productius en molts sentits. Totes aquestes tasques automatitzades les pot suplir una màquina, sí, però no està clar si això suposarà la supressió d'aquests llocs de treball. Atenció, perquè aquesta setmana 25 científics han llançat un avís una miqueta alarmista. O actuem ja o la intel·ligència artificial pot suposar la fi de la humanitat. Òbviament, el titular enganxa, per descomptat, però també espanta. Atenció, perquè podríem arribar, diuen, a un punt de no retorn, de descontrol de tot plegat. Un escenari, ara mateix, salvable, si ens posem a això. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I estem enfilant ja la recta final de la setmana i demà divendres el temps, hem de dir, que portarà el darrer dia de ruixats. A partir d'aleshores, tot coincidint amb el cap de setmana, el temps serà plenament assolellat i amb un clar augment de les temperatures.
Hipogegant. Tot el que necessites per la teva llar t'ofereix el trànsit.
Doncs connectem ara mateix amb el Servei Català del Trànsit. Allà ens espera l'Eduard Sánchez per donar-nos informació de si tot funciona correctament a les principals vies. Eduard, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara complicada la circulació en alguns punts aquesta tarda. De moment, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, lentitud amb aturades entre pràcticament Santa Perpètua i Granollers en sentit nord, per un accident que hi ha hagut fa una estona ja en aquest punt que talla amb un carril, sentit Girona. L'entrada a Barcelona a través del Nus encara complicada, sobretot per la C33 i la C58, amb 6 quilòmetres a la C33 i uns altres 5 a la C58, des de Montcada fins al Nus, en ambdós casos, perquè hi ha hagut diferents incidències aquesta tarda. La circulació també encara complicada a les dues rondes, sobretot en sentit Besòs a les dues, i en sentit Llobregat a la litoral, des de Zona Franca fins a l'Hospitalet, també per un accident en sentit Llobregat, diguéssim que de sortida de Barcelona. D'entrada, el que va complicada és la C32 entre Sant Boi i Cornellà, en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
Escàndalo! En Hipogegant sofàs para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. Sofás, 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 sofás. Montones de telas y modelos para escoger. No exageramos. Venga a verlo, quedarán sorprendidos. Precios increíbles. Durante días dirán sofás, 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 sofás. No seremos nosotros solos. Sofás, sofás, sofás.
I sorpresos ens hem quedat amb aquest titular, que el 60% dels joves abandonen els estudis quan arriben a tercer o quart d'ESO. I quan arriba el moment clau, es pregunten, i després de l'ESO, què és el que faig? Una pregunta moltes vegades sense resposta i que avui intentarem donar una miqueta de llum amb la companya Yolanda Bernal i també parlarem amb un professor perquè ens expliqui exactament què és el que està passant.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
COPE Catalunya i Andorra.
Del 24 al 26 de maig, endinsa't al Port de Barcelona. Participa a les activitats de portes obertes i descobreix com funciona des de dins. Inscriu-te a les visites guiades per terra i per mar. Gaudeix de les xerrades, el mercat mariner i molt més. Apunta't a portdebarcelona.cat.
L'Escamarlà, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre L'Escamarlà, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
I? Bon dia, li truquem del seu banc. Necessitaríem les seves dades per...
A mi ja no m'enreda ningú.
N'estàs segur?
Cibersegur.
Ja puc tornar a fer continguts per tots vosaltres.
Estàs segura que no et tornaran a robar el perfil?
Cibersegura.
Ara ja puc comprar online sense problemes.
Segur que no et tornaran a estafar?
N'estic cibersegura.
Entra a ciberseguretat.gencat.cat i descobriràs com gaudir amb tranquil·litat del món digital i navegar en plena ciberseguretat. Generalitat de Catalunya.
¡Escándalo! En Hipogegant sofás para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. Sofás, 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 sofás. Montones de telas y modelos para escoger. No exageramos. Venga a verlo. Quedarán sorprendidos. Precios increíbles. Durante días dirán: sofás, 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 sofás. No seremos nosotros solos. Sofás, sofás, sofás.
COPE Catalunya i Andorra.
El 60% dels joves que abandonen els estudis de forma prematura ho fan entre tercer i quart d'ESO, just abans de fer el pas al batxillerat o a cicles formatius. És el moment en què es pregunten: i després de l'ESO, què faig? Una pregunta moltes vegades sense resposta perquè no han rebut prou informació com per saber-ho. Els alumnes de quart d'ESO s'enfronten a una decisió clau sobre el camí que han d'agafar per enfocar la seva professió del futur. Però hi ha estudis que confirmen que aquests nois i noies van molt perduts, no? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, estudis com el que ha publicat la Fundació Bofill, Perduts pel camí, desigualtats en les transicions educatives després de l'ESO. La Judit Jacobis és coautora d'aquest estudi i confirma, doncs, aquesta idea, que quan es canvia d'etapa educativa és quan hi ha més abandonament escolar. Quin és el problema? Doncs que el sistema no ho posa fàcil. No es tracta tant de donar molta més informació, sinó de que la puguin trobar fàcilment.
Però no és només, diguéssim, ensenyar-los millor com fer el camí, sinó sí, fer camins més clars i més senzills. No està només en la seva manera de caminar per aquest camí, sinó que si tenim uns camins que siguin més plans, que estiguin millor dibuixats, millor senyalitzats, potser no cal tanta informació per prendre determinades decisions, tot i que aquesta informació s'ha de tenir i s'ha de conèixer com és un o com és una, què li agrada, clar, experimentar per poder decidir què volem fer, no?
Segons la Judit i Jacobis, la línia entre els estudis i les sortides professionals hauria de ser més fina, és a dir, els joves han de poder experimentar més enllà de triar una assignatura o una altra.
Més contacte entre les diferents vies, no distingir o no fer aquesta distinció tan radical i tan bèstia entre el que és l'itinerari acadèmic i l'itinerari professional, yeah, i que mai més quasi es tornen a tocar, diguéssim, sinó poder jugar una mica més, que tothom tingui més experiències de les dues formes i, evidentment, orientar més i des de més d'hora.
Haurien de començar a rebre informació, orientació, des de primer o segon d'ESO i no deixar-ho pel final. Però, clar, per fer una bona orientació als joves, calen recursos, cal personal, professors, que no sempre hi són. I un altre element que destaca l'estudi és que en el moment d'orientar els joves, el camí, per defecte, acostuma a ser batxillerat. Poques vegades es dona com a opció la FP i això, segons la Judit Jacobis, és un error que distorsiona la informació.
Aquest discurs està molt interioritzat per als i les joves, no? I molts xavals que ens diuen: ostres, pues jo treia molt bones notes però volia fer FP, i a mi em deien que això era una pèrdua de talent. I això genera com una identitat dins dels i les joves que és molt complicada de sostenir després, no? Quan et diuen que t'estàs equivocant a la tria que fas, però tampoc no t'acompanyen a fer una altra tria, o ningú intenta entendre per què fas aquesta tria.
I el que acaba passant, doncs, és que els nois i noies arriben a l'educació postobligatòria sense saber gaire què és el que van a fer allà, i això, doncs, a la llarga acaba passant factura.
Yolanda, nois i noies com la Noa Gutiérrez, que és una estudiant d'imatge per al diagnòstic a l'Institut d'AFP Bonanova, quan va acabar l'ESO va decidir fer batxillerat, però de seguida va veure que no era la millor opció.
Exacte, la Noa tenia clar a què es volia dedicar, però no sabia quin era el millor camí fins que va trobar un grau superior que s'adequava millor al mercat laboral al que volia arribar. I ara assegura que el canvi ha estat un encert. Reconeix la Noa que no reben prou informació com per saber ben bé quines són les alternatives després de l'ESO.
Sí que és cert que des de l'institut o des del col·le no ens orienten tant com aquestes ofertes que hi ha ara avui en dia, com són els graus superiors o els graus mitjans. T'enfoquen molt cap al batxiller i crec que ha de ser una via, els graus superiors, l'FP, per a moltes persones que no tinguin clar el que estudiar, o al contrari, sí que tinguin clar que estudiar, i és un tema molt específic i una via per a tothom.
Doncs la Noa, que constata que l'oferta que es dona enfocada al batxillerat és molt més accessible que no pas la d'FP, i ella reivindica aquesta segona via, tan vàlida com la primera.
Crec que és una aposta 100% per a algú que tingui molt clar que estudiar o no, i s'haurien d'obrir molt més les portes, ja no només cap al batxillerat, sinó també cap a l'ESO.
Però la realitat és que el pas entre l'ESO i l'FP és molt més difícil, amb requisits d'entrada més exigents i sense places públiques per a tothom. Per això es proposen mesures com, per exemple, facilitar la continuïtat d'oferta formativa en els cicles formatius o implementar plans d'orientació a tots els centres.
Avui volem parlar de tot plegat amb el professor Xavier Massó, que és el secretari general del Sindicat de Professors. Professor Massó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ho veu vostè? Estem perduts al camí, o els joves, millor dit, estan perduts en aquest camí?
A veure, el problema no és que es perdin justament en aquesta cruïlla, per dir-ho així. El problema és que venen perduts en moltes ocasions, malauradament. És a dir, certament, vull dir, és veritat que la major part de l'abandonament escolar prematur, el concepte que avui en dia incorporaria el més tradicional de fracàs escolar, que seria aquell alumnat o aquell alumne que no aprova, per dir-ho així, l'ESO, i l'abandonament escolar prematur, que llavors afegeix amb el fracàs escolar clàssic, afegeix aquell alumnat que, tot i haver aprovat l'ESO, o bé no prossegueix estudis postobligatoris, o bé els abandona molt aviat. Esclar, què passa? Doncs el problema és que tenim una educació primària i una ESO que no funcionen. És a dir, ja ho diré molt ràpid, després, si de cas, doncs em feu preguntes i sí, matisem una miqueta més. Però hi ha la promoció automàtica de curs. Ens trobem que, per exemple, en el cas de primària, a tercera primària concretament, és que és als 9 anys, 8-9 anys, és quan es produeix l'alumne un salt qualitatiu, un salt de tipus mental, un salt de tipus intel·lectual, en el qual passa d'haver après a llegir a aprendre llegint. Clar, això és un salt qualitatiu fonamental. Mm. Bé, doncs es calcula que vora el 40% de l'alumnat no fa aquest salt o el fa deficientment. Clar, això és una motxilla, una carència que s'arrossega després any rere any, lògicament.
Efectivament.
Una persona té un text al davant, a lo millor molt simple, però és que el sap llegir però no el sap entendre, no sap aprendre, no sap extreure'n res d'ahir. Sí, sí. Esclar, i tenim un sistema que no solament s'està despreocupant per això, sinó que, a més, té la promoció automàtica de curs, és a dir, està prohibit repetir, està prohibit suspendre, estem amb avaluacions qualitatives, que si millora adequadament, que si tal, que si qual, i aleshores, clar, arriben, hi ha un gruix, la franja, diguem-ne, l'acumulació que en els resultats PISA està a la franja baixa del que es considera la mediocritat, que estan en el 2, per exemple, que en el cas d'Espanya doncs és molt abocada, la veritat. Clar, es correspon amb aquest sector d'alumnat que se li està, d'alguna manera, regalant, jo entenc que és estafant, se li està regalant una ESO que no tenen eines conceptuals com per poder prosseguir després res, o com a mínim amb possibilitats d'èxit, ja sigui un cicle formatiu de grau mitjà o al batxillerat. Per què? Home, doncs perquè, per exemple, en un cicle formatiu de grau mitjà hi ha tota una sèrie de coses, poden ser, n'hi ha de més simples, n'hi ha de més complicats, això dependrà de, en fi, dels estudis que es triï, no? Però, certament, hi ha una sèrie de coses que es donen per pressuposades, és a dir, una certa comprensió lectora, que si està llegint doncs, un manual tècnic, doncs l'ha d'entendre. I si va amb aquestes carències, és impossible, per més senzill que sigui, fins i tot el que se li estigués ensenyant o allò amb què ha de practicar, no ho pot entendre perquè no té els recursos, no se l'ha fornit amb els recursos necessaris per entendre-ho. Què passa aleshores? Home, doncs que se'n cansa i abandona. Aquí ja no hi ha promoció automàtica, perquè, és clar, un electricista que doncs, et ve a casa i et fon la llum de tot el bloc, doncs això no duraria massa com a electricista, no? Aquest és el gran problema. És a dir, que no és que el que no en sap se'n vagi a la FT, això és una llegenda urbana. No és això, és que no arriben amb els coneixements previs, amb el bagatge previ necessari per poder afrontar ja sigui un batxillerat o sigui un cicle formatiu de grau mitjà. Aquest és el gran problema que tenim.
Professor, a qui interessa que això continuï sent així? Anem pel pedregà, està clar?
Bueno, sí, és molt pedregós aquest camí, eh?
Però a qui li interessa que això continuï així o hi ha interès per canviar-ho?
A veure, jo vull pensar que això, en principi, no li interessa a ningú. Tot i que certament podríem entrar amb una certa idea conspirativa a partir de certes afinitats electives que sembla haver-hi entre els moviments de les noves pedagogies que postulen el facilisme, no? Un facilisme purament instrumental, que sí purament competencial. Miri, si jo només soc competencial, l'únic que sabré fer és allò, sabré prema aquell botó. Però la que hi sigui un altre botó o un joc de tres botons, ja no. És a dir, aquest és el gran problema de la competencialitat, que requereix de coneixements previs, com d'altra banda ens adverteix claríssimament l'OSD. És a dir, això està claríssim. Esclar, aquí pot haver aquell interès si tenir una massa de carn de canó laboral poc qualificada en estat de precarització permanent. Doncs miri, jo vull pensar que això no és així. Ara, certament de vegades sí que sembla que allò que diuen pels seus fets els coneixereu, oi?
Efectivament.
Que pot semblar que hi hagi, doncs, un interès objectiu, si més no, d'arribar cap aquí. Ara, clar, en teoria, si el Departament d'Educació, per exemple... A veure, això són coses que no ens les estem inventant, sinó coses que hi ha molta gent que les estem dient des de fa anys, que anem malament, que estem ensopegant, que anem... I tot el que fan és abundar en mesures que no són sinó aprofundir en els errors conceptuals i de model que s'estan cometent des de fa 25 anys, doncs la veritat és que fa sospitar, sí, no li puc negar.
Certament. Doncs podríem posar-li a la pel·lícula Perduts pel camí, no, professor Massó?
Sí, perduts, o més aviat segrestats pel camí, no? Perquè, a veure, els alumnes sempre s'ha de dir una cosa, no tenen la culpa que no se'ls hagi exigit.
Efectivament.
És a dir, la naturalesa humana pot tendir al màxim esforç, al mínim esforç, pot tendir el que vulguem. Però si no s'exigeix a l'alumne un coneixement acreditat d'allò que ha de meritar per poder provar, i li estem regalant l'aprovat, o l'estem promocionant de curs automàticament, encara que en tingui 6 de suspeses, l'estem estafant, és a dir, l'estem segrestant.
Efectivament.
Aquesta és la realitat, perquè culpa seva no és. És a dir, si no se'n preocupa, si no fa els exàmens, tot el que vulguem. Però d'entrada ha d'haver-hi un sistema que posi de la seva part el que li toca posar.
Queda claríssim.
I clar, si resulta que les notes són exercicis d'una retòrica molt, molt grollera, per cert. O sigui, no és precisament una cap figura literària gloriosa. Però, bueno, que s'han d'omplir pàgines i pàgines per la nota, que si les situacions d'aprenentatge, que si el dua, que si no sé què. Total, perquè s'hagi d'acabar necessàriament aprovant, doncs aquí la culpa, potser, d'entrada, la primera part de la culpa, i grossa, és la del sistema educatiu. I aquí està impulsant aquest sistema educatiu, certament.
Doncs, professor Xavier Massó, com sempre, és un plaer parlar amb vostè, secretari general del Sindicat de Professors. Sempre que truquem ens atén la trucada, cosa que li agraïm, i parlant clar i català. Professor,
aquí
gràcies.
Aquí sempre que vulgueu.
Una abraçada.
Igualment.
Gràcies, bona tarda. Adeu.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Atenció, perquè avui a la linterna de Cope Catalunya i Andorra us volem parlar de flirt. I vosaltres direu, però què és això del flirt? Doncs atenció, perquè és la nova variant de Covid més contagiosa que ja ha arribat a Catalunya. Els hospitals catalans alerten que els contagis de Covid es disparen, o es dispararan, millor dit, les properes setmanes per culpa d'aquesta nova variant de Covid. Avui és un plaer parlar amb el cap de l'unitat de virus respiratoris del Servei de Microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és el doctor Andrés Anton. Doctor Anton, què tal? Bona tarda, bones tardes.
Hola, bona tarda.
Doctor, flirt, primer, aquest nom d'on surt?
Bueno, flirt en realitat és un nom que se li ha donat perquè no deixa de ser una nova variant, però que presenta, en comparació a el que són les variants anteriors, dos, tres canvis a nivell aminoacídic, que, bueno, la combinació d'aquests aminoàcids són els que al final ja acaben donant aquest nom una mica... cautivador.
Perfecte. Escolti'm, ha arribat aquesta nova variació, s'han detectat ja els primers casos a Catalunya, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, també als Germans Trias de Badalona, i també en aigües residuals del Besòs, d'Igualada i de Lleida. Estem davant d'una mutació més perillosa de les que hem tingut abans?
No, de fet no estem davant d'una que sigui més patogènica o que estigui associada a malaltia més greu. En realitat és una variant més que sorgeix de l'evolució natural d'aquest virus, cosa que hem estat veient des de l'inici de la pandèmia, com el virus va canviant, com va, de fet, mutant, va adquirint aquests canvis que li permeten al virus el fet de fer front a la immunitat que va adquirint la població, de manera que pot, diguem, perdurar. I això és el que veiem, és el resultat de l'evolució natural d'aquest virus.
Uh-huh. Els símptomes continuen sent els mateixos, doctor?
Els símptomes, de fet, són molt similars a les variants anteriors. És a dir, al final, en principi, la gran major part de les infeccions segueixen sent asimptomàtiques. Si n'hi ha infecció, majoritàriament és lleu, no? En alguns pacients sí que, perquè tenen uns determinats factors de risc, al final poden presentar malaltia greu, però és per aquestes malalties de base que tenen aquests pacients i no per la pròpia variant.
Uh-huh. Com saber si tenim aquesta nova variant de la Covid o una altra? Això es pot saber fàcilment? Els doctors ho sabeu? Imagino ràpid o no? Si és flirt o una altra?
No, com ho sabem?
Sí.
No, això, per poder-ho saber, el que hem de fer són estudis per seqüenciació, com venim fent pràcticament durant tota la pandèmia. És a dir, hem de, al final, saber quina és la naturalesa del genoma d'aquest virus, comparar-lo amb altres i aleshores poder saber si és aquesta variant o alguna de les anteriors.
Mm-hmm. Doctor, sempre parlem sobre la importància de la vacunació. Encara hi ha gent que no s'ha vacunat per X coses, i després hem vist també que alguna vacuna que s'ha posat a algunes persones d'una certa marca comporten uns efectes secundaris. No s'ha de tenir por, no?
No, perquè no hi ha cap raó com per tenir por. De fet, és recomanable vacunar-se, i s'ha demostrat durant tota la pandèmia, i ho sabem d'altres malalties, que la vacunació, en realitat, en aquest cas, no és que estigui prevenint la infecció. El que ens està prevenint és de la malaltia greu, no? I si ja és recomanat per tota la població, especialment per aquelles persones que tenen factors de risc.
Uh-huh. Doctors, em recomana anar a treballar si tinc aquest tipus de Covid? O puc venir a treballar sempre amb mascareta, això sí?
A veure, qualsevol... Això és més aviat una pregunta per Salut Pública, no? Però en realitat és el de sempre. Si nosaltres tenim símptomes per qualsevol tipus d'agent viral o microorganisme associat a malaltia respiratòria, el que hem d'intentar és previndre el que és la infecció a altres persones. Si es pot fer servir la mascareta, es poden fer altres coses que evitin aquesta transmissió, millor que millor. Uh-huh. No, però jo crec que els temps en els quals ha de cada casa ara mateix és cosa del passat.
Escolti'm, el canvi climàtic té alguna cosa a veure amb el tema de la mutació dels virus? Li dic perquè tot està canviant en general. No sé si també els virus passa.
No, a veure, depèn de quins virus estem parlant. És a dir, si estem parlant del SARS i de lo que són virus respiratoris, en realitat el canvi climàtic està afectant, és a dir, no estaria relacionat. Si parlem d'altres virus que estan associats a transmissió amb vectors com poden ser insectes, doncs sí, en aquests casos és un altre panorama.
Uh-huh. Llavors, però no és el cas. Doctor Anton, cridem a la calma, no? Li dic perquè, clar, com hem començat un altre cop a parlar d'aquest flirt, aquesta nova variant de Covid, que diuen que és més contagiosa, que ja havia arribat a Catalunya, tranquil·litat, pau i bons aliments. I sobretot, si estàs malalt, queda't a casa fins que es passi, no?
Sí, de fet, haurien d'estar... jo crec que haurien d'estar força tranquils. De fet, segons les dades que n'hi ha actualment a les bases de dades públiques, segons les seqüències de les soques que han sigut caracteritzades aquí a Catalunya, aquestes variants en realitat les tenim des del mes de març. L'hem estat detectant des de llavors, no? El que passa que el nombre de soques que pertanyen a aquest grup en realitat era molt minoritari. Sí que estem veient que durant les darreres setmanes s'està incrementant el percentatge, no? Actualment estarem entre un 50 i un 75% de les soques que estan circulant per setmana, no? I tal com estem veient, no? Encara que hi ha hagut aquest increment en percentatge d'aquestes variants SWIRT, no estem veient un impacte gran a lo que és l'epidemiologia de la infecció respiratòria aguda i molt menys a lo que és hospitalització o bé persones que han mort.
Doncs, Manel Grum, moltíssim. El que sí que estan vostès treballant abans d'acabar és amb el tema de la Covid persistent, no? Estan estudiant cada cop més què és el que ha passat i per què continuen aquests símptomes, no? Aquestes persones que continuen tenint aquesta Covid persistent.
Sí, sí, no, això s'està treballant perquè aquestes persones encara, malauradament, estan patint les conseqüències d'aquelles infeccions. Però, diguem, això ja no forma part del meu grup, no? I nosaltres estem molt centrats en el que és la caracterització dels virus i factors directament del virus que poden estar relacionats amb malaltia greu.
Doncs doctor Andrés Anton, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, cap de la Unitat de Virus Respiratoris d'aquest Servei de Microbiologia, gràcies per haver atès la trucada i salut, que és el millor que es pot desitjar avui en dia.
Moltes gràcies i un autèntic plaer.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Bueno, ya sabéis que hay gente que sigue yendo a las oficinas de su aseguradora para hacer las gestiones. Pues si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Tenía yo ganas ya de hablar con Santiago Martín, que es el responsable de comunicación del Hotel Majestic de la ciudad de Barcelona. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, imagino que estos días, y ya llevan semanas, que Barcelona está a reventar. ¿Qué es lo que ocurre? El buen tiempo, imagino que ha acompañado y mucho, ¿no?
Bueno, históricamente abril es el inicio de la temporada alta de Barcelona, pero bueno, pues con la tendencia del último año y de lo que vemos de este, está subiendo el número de visitantes y también el tipo de turista que viene y su poder adquisitivo que está aumentando. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos porque está yendo muy bien el negocio.
Muy bien. Normalmente suelen repetir los clientes y amigos que ya han estado hospedados en el hotel, ¿entiendo?
Tenemos clientes repetidores y otros que no. La verdad es que hay mucho cliente de larga distancia de países pues desde Asia o Australia o Estados Unidos, uh-huh, que no son clientes tan habituales por donde viven tampoco vienen tan a menudo a Barcelona, pero sí, también tenemos incluso de esos países algunos clientes que se enamoran de esta ciudad y repiten, y después europeos, por supuesto, y nacionales también.
Majestic, el Hotel Majestic es mucho más que un hotel, ¿no? Porque realizáis muchísimas actividades y además siempre tenéis esas puertas abiertas para todo el mundo, aunque no te hospedes en el hotel.
Totalmente. De hecho, todos los hoteles de la ciudad están abiertos para todo el mundo, no solamente para los clientes que se alojan para dormir en el hotel. Y el Majestic siempre decimos que es el hotel de Barcelona para los barceloneses también.
¿También?
Por lo tanto, la terraza, el restaurante, el bar, el spa, todos esos servicios los puede utilizar cualquier persona que quiera entrar por la puerta.
Muy bien. Oye, el día 29, vamos a apuntar esa fecha porque va a ser una jornada importante, porque vuelve una nueva edición de las cenas de vinos al Majestic Hotel Spa Barcelona. Explícame en qué va a consistir y, en este caso, Majestic se ha unido a quién para celebrar estas cenas de vinos.
Pues esto es una actividad que decidimos empezar a hacer a finales del año pasado. Estas cenas de vinos, lo que nosotros queremos hacer es cambiar un poco el formato que encontramos en los restaurantes gastronómicos. Normalmente el cliente, cuando llega a un restaurante y pide, por ejemplo, un menú degustación, sí, es el sommelier el que, en función de los platos que salen de cocina, sí, recomienda al huésped o al cliente los vinos que debería de tomar porque maridan bien con esos platos. Uh-huh. Nosotros hemos querido hacerlo al revés, para hacer una actividad un poco diferente y especialmente pensada en la gente que le guste realmente la gastronomía y sobre todo la enología. Uh-huh. En este caso lo que hacemos es contactar con una bodega que, que tenga muy buenos vinos y que vaya acorde un poco a nosotros, y pedirle que nos traiga los vinos que de los que ellos se encuentran más orgullosos.
Sí.
Con esos vinos, nuestro sommelier y nuestro chef elaboran un menú que marida con estos vinos.
Ah, perfecto.
O sea, normalmente es al revés, es el sommelier el que saca los vinos en función del menú, y aquí
se adapta,
el menú a los vinos que nos aporta la bodega.
Muy bien.
Hemos hecho ya algunas ediciones, ha funcionado muy bien, y en esta ocasión hemos querido hacer un redoble de tambores, buscar una bodega realmente espectacular, que en este caso es Marqués de Murrieta.
Buenísimo.
Y hacer un menú a cuatro manos, ya no solamente con nuestro chef ejecutivo, que es David Romero, sino también con nuestro chef asesor, que es Nando Yubañ.
Estrella Michelin,
exacto. Ajá. Entonces, esto es el gran evento que tenemos el miércoles que viene, 29 de mayo, en el restaurante Solc, este menú a cuatro manos, con la bodega Marqués de Murrieta.
Uh-huh. ¿Me puedes hablar de alguno de los platos del menú?
La verdad es que es un menú bastante extenso, porque nos han querido aportar unos vinos muy espectaculares, y la bodega tiene vinos, grandes vinos, ¿no? Si no podemos repasarlo todo porque es bastante largo, me iría a lo mejor a los vinos más especiales, que serían unos vinos tintos como el Castillo de Gai Gran Reserva Especial del 2012, que solo se produce en las añadas excepcionales, y esto va a ir maridando un lomo alto de vaca rubia gallega con bernesa y piquillos confitados. Después tendríamos el Castillo de Gai Gran Reserva Especial 2011, que se acompaña con los sabores y matices del cabrito embarrado y lacado con espuma de leche de cabra. Y para terminar este menú tenemos un super vino, de hecho es el primer vino blanco de la historia de España en alcanzar los ansiados 100 puntos de la guía Parker. Y este es el Castillo de Igai Blanco de 1986. Este vino es un vino único que se embotelló en el 2014 después de 20 años de crianza en barrica de roble americano y casi 6 años más de reposo en depósito de hormigón.
¡Madre mía!
Así que este vino, que es un vino muy especial, muy espectacular y del que hay muy pocas botellas, pues se podrá degustar esta noche en el restaurante Solc, maridando el postre, que es un bizcocho de chocolate y emulsión de chocolate, praliné, avellana y helado de café.
Ya se nos hace la boca agua, Santiago, pero para las personas que quieran acudir, imagino, hay mucha persona, pues, sibarita, que le gusta mucho el tema de vinos, aparte del tema de la comida, hay que reservar, hay plazas, muchas plazas, pocas. ¿Qué nos recomiendas?
Nosotros cuando hacemos este tipo de cenas, siempre viene alguien de la bodega, en este caso de Marqués de Murrieta, que también sí. Nos va a explicar un poco cómo son estos vinos que se están sirviendo. Mm. Es una cena especial, no es el formato habitual que tenemos en el restaurante cada noche. Sí. Y reducimos el aforo para tener una cena más íntima y realmente poder tener este trato directo con los sommeliers y los enólogos de la bodega que nos acompañan. Entonces, es un aforo de unas 25 plazas máximo. Todavía hay plazas disponibles y la manera de reservar, bueno, eso, llamando el hotel directamente en el 93488-1717 o al email del restaurante Solc, que es solc@hotelmajestic.es.
Muy bien. Recordemos que esto será el próximo 29 de mayo en el Hotel Majestic. Apuntaros ya, porque luego os podéis arrepentir. Además, seguramente alguna persona, Santiago, lo decimos muchas veces, hemos hablado del spa como un buen regalo. Este también sería un buen regalo, ¿no?, para realizar a tu pareja, un amigo, una amiga o a tu suegra.
Para mí, que me gusta la gastronomía y la enología, desde luego es un fantástico regalo que además yo siempre pido, cuando es mi cumpleaños o es Navidad, siempre le pido a mi familia, a mi pareja, que lo que quiero que me regalen es precisamente este tipo de experiencias. Así que para mí es pues un fantástico regalo.
Bueno, pues ya lo sabéis, Majestic y Marqués de Murrieta se han unido para esa cena de vinos a cuatro manos. Ahí tendréis a Nando Juan y a esa estrella Michelin y tendréis también a uno de los responsables de la bodega Marqués de Murrieta, que nos va a explicar pues todo relacionado con esos vinos. Qué maravilla tener aquí un Marqués de Murrieta, pero lo dejamos para el 29, si te parece, Santiago.
Claro que sí, lo esperamos.
Recordar, si queréis reserva, pues directamente al mismo Hotel Majestic de Barcelona. Hoy es un placer, como siempre, hablar con Santiago Martín, responsable de comunicación del Hotel Majestic. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Solo hasta el domingo en el Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo: electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en todo: electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Desde hoy a las 10 de la noche en web y app del Corte Inglés.
Y desde mañana también en nuestras tiendas.
¿Te apuntas?
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada.
Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Les eleccions del 12 de maig deixen una paradoxa. El projecte del Hard Rock va ser el detonant de l'avançament electoral i els contraris al projecte van ser penalitzats a les urnes. Fins i tot els comuns van perdre l'escó per Tarragona. Els 6 diputats dels comuns són de la demarcació de Barcelona. En els municipis de Salou i Vilaseca, els vots als comuns ha estat inferior a la mitjana de Catalunya, que és del 5,8%. A Salou van tenir el 3,74% dels vots emesos i a Vilaseca el 4,7%. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Hi ha algun tipus d'explicació sociològica?
Doncs la busquem. La busquem ara tot seguit amb experts del per què, en aquest cas, un partit polític que va ser tan clar i tan directe en contra d'un projecte com el Hard Rock ha estat penalitzat fins i tot a l'entorn amb la qual doncs s'estava produint aquest projecte. S'ha de tenir en compte que segons el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, el canvi climàtic i l'ecologisme és una de les principals preocupacions de catalans i de catalanes, però després això no té una translació pel que es veu als resultats electorals. Però fem primer de tot una petita cronologia. El passat 13 de març el Parlament vivia una jornada clau amb l'aprovació o no dels pressupostos. Era necessari que els comuns retiressin la seva esmena a la totalitat i la seva portaveu, Jessica Albiach, recordem, li feia aquesta exigència directa i clara a Pere Aragonès.
I encara ara, a escasses hores de la votació, li dic, si vostè rectifica, si vostè surt aquí i diu clarament que aturem el Hard Rock, nosaltres retirem l'esmena a la totalitat als pressupostos de Catalunya. Per tant, encara és possible i depèn de vostè, president. Jo més no li puc dir.
Ja sabem la història, Aragonès ho va cedir, va convocar eleccions anticipades i ja va guanyar i Aragonès III abandona la política. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, Anna Recasens, portaveu de la plataforma Aturem el Hard Rock, ha explicat que el discurs favorable al projecte és potent, inversió, llocs de treball, riquesa, i que els contraris al projecte el que defensen és que el creixement de Tarragona no ha de dependre d'un sol projecte.
Òbviament és un discurs que cala. Una societat que viu molt dependent d'aquest turisme. Per això, justament, estem dient que el que cal és intentar desenvolupar altres vies econòmiques que no ens faci dependents perquè arribi un macroprojecte així i intenti solucionar tots els mals del territori, no?
Però estem amb aquesta paradoxa. Segons el CEO, el canvi climàtic i l'ecologisme estan molt ben valorats per l'electorat, però els resultats són ben diferents. És la pregunta clau que li han fet a migdia a COPE el politòleg i sociòleg Albert Balada. Creu que els electors han penalitzat les conductes maximalistes.
Que el que nosaltres aquí en diem partits ecologistes o batejats, la gent ha fet un vot de càstig. Home, potser no, potser és que ja ha identificat aquesta radicalitat i dir, home, potser a mi ja no em representa tant. Clar. I vaig a un model de representació doncs més convencional, que d'alguna manera és aquesta mena de bipartidisme asimètric que és el que ens ha identificat durant els darrers 40 anys, no?
A més, podem afegir també un altre partit polític, en aquest cas la CUP, contrari a l'organització dels Jocs d'Hivern al Pirineu, que també ha estat penalitzada electoralment a les comarques amb les quals inicialment s'havien de celebrar els Jocs d'Hivern o presentar aquesta candidatura, perquè la demarcació de Lleida també ha perdut el seu escó.
Sergi, i ara què passarà amb el Hard Rock?
Exacte, perquè ara és, i què farem amb el Hard Rock? Un projecte que es va presentar el 2012, per tant, és a dir, ja fa gairebé 12 anys. És un projecte ara inicial de 60 hectàrees, que té un permís per construir un hotel de 90 metres en forma de guitarra, que és una mica el símbol del que hem pogut veure pel projecte de Hard Rock. La inversió total es xifra en 700 milions d'euros, tot i que hi ha estudis que diuen que el complet pot arribar als 2.000 milions. El pròxim govern de la Generalitat, si s'acaba configurant i té la majoria en aquest cas necessària, haurà d'afrontar primer la compra dels terrenys, propietat de Criteria, que és en aquest cas la entitat inversora de la Caixa, i revendre'ls al projecte de Hard Rock. I, a més, doncs, tenia en compte un informe que va realitzar el passat mes de setembre el Departament d'Empresa, que la companyia química Aircross havia d'implantar canvis en matèria de seguretat a una instal·lació adjacent. Recordem que són molts les veus favorables al projecte del Hard Rock. Per exemple, aquí, fa uns dies, a COPE Catalunya i Andorra, el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado, estava d'acord per tres raons. La primera, l'econòmica.
Tota la inversió que hi haurà, que és molt important, és a dir, el pre-Hard Rock operatiu, amb tots els llocs de treball que això generarà també el territori, que és certament serà un complex turístic molt important que ajudarà a desestacionalitzar.
I també, segons a Francesc Pintado, és favorable amb aquest projecte per territori i per destí turístic.
Què canvia aquí amb Hard Rock? Canvia que hi haurà concerts d'artistes de talla mundial durant tot l'any. Que si no, és a dir, client boxi de tot l'any. Segurament un perfil molt diferent al que tenim ara, que és el vacacional pur de platja. Sempre hi haurà una comunió amb el golf. Guanyarem que aquests clients, que són diferents del vacacional pur, és un client de poder adquisitiu alt o més alt del que tenim actualment, amb inquietud cultural i gastronòmica. Per tant, doncs això ens farà pujar reserves a la restauració. Pernoctacions als hotels d'aquell que va veure Tarragona.
Són els arguments favorables, en aquest cas, expressats pel president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona amb declaracions fa uns dies aquí a COPE Catalunya. Uh-huh. Com dèiem, avui darrere en COPE ha estat Anna Recasens, que a banda de parlar de l'impacte electoral en del discurs, ha assenyalat que la plataforma Aturem el Hard Rock continuarà amb les seves mobilitzacions i que no depèn de la voluntat política d'un govern.
Sempre diem que tirar endavant aquest macroprojecte no només són decisions polítiques, també té un gran component de decisions tècniques que òbviament, doncs, s'han de contemplar, no? És a dir, no perquè un polític arribi al govern i digui que vull fer el Hard Rock, es farà el Hard Rock. Mm. És a dir, òbviament, influeix, no?, la voluntat, però han de tenir en compte molts altres factors, també.
Per tant, a primer moviment, la configuració d'un nou govern de la Generalitat. Recordem que el 10 de juny ja està prevista, en aquest cas, la primera presa de la configuració de la mesa. Uh-huh. I posteriorment veure també si hi ha govern per majoria amb la sessió d'investidura, el govern que surte investit, quins moviments se fa respecte al projecte de Hard Rock, que curiosament, després de l'exigència dels comuns, ocupa hores d'ara l'eix central de la política catalana.
Doncs estarem pendents de com acabarà tot plegat. Sergi Torra, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Ja saps que estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra, i d'aquí un moment coneixerem actualitat, l'última hora del dia, amb la companya Yolanda Bernal, i també ens farem ressò del que està passant esportivament parlant amb la veu del company José Luis Gil. Això serà d'aquí a res. Ja sabeu que qualsevol de les històries que escoltes aquí a través de la cadena COPE les pots trobar també a la plana de COPE Ponés, COPE Catalunya, i també a través de X. No marxis, tornem ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Estás buscando fuentes de agua para tu empresa? Instala una fuente de Corsa, equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración que ofrece agua de máxima calidad a tres temperaturas: agua ambiente, fría y caliente. Ideal para beber agua en el trabajo, elaborar cafés e infusiones. Lleva el bienestar a tu empresa. Llama al 900-208-208, 900-208-208, o entra en corsa.es e infórmate. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Consigue tu peso ideal de forma natural con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10 y consigue tus objetivos de peso. De venta en farmacias y herbolarios.
No és el mateix informar d'un fitxatge que entendre per què arriba. No és el mateix seguir el teu esport que sentir-te a prop. Tampoc no és el mateix somiar el que passa que viure-ho allà mateix. Per això, amb l'esport, ets dins.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
COPE Catalunya i Andorra.
Tarda 50 minuts, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. I us parlem avui de que el robatori de coure a Catalunya és pràcticament diari, sense anar més lluny. La matinada de dimarts van detenir dos lladres que ho feien a Olesa, la línia de ferrocarrils de la Generalitat. Els Mossos asseguren que aquests lladres no actuen sols, que formen part de xarxes criminals i que en alguns casos actuen en connivència amb algunes deixalleries. Davant l'onada de robatoris de les últimes setmanes, els Mossos han intensificat la pressió. És així, Yolanda Benart, bona tarda.
Bona tarda, sí. Per això han elevat el nivell 2 sobre 3 el Pla Especial Metall arreu de Catalunya, sobretot en infraestructures bàsiques. Però què implica això? Doncs que hi haurà més pressió sobre els delinqüents, més controls preventius de trànsit i els drons que es fan servir per vigilar les vies durant el dia treballaran també de nit. Els Mossos reconeixen que estem davant d'un problema que ha vingut per quedar-se. Ens ho explica el Roc Solà.
Fins ara, el nivell 2 només s'havia aplicat en zones concretes de l'àrea metropolitana. Rafael Comas, comissari de la Prefectura de la Policia, afirma que aquest és un problema que es resoldrà a llarg termini.
Perquè caldrà un abordatge integral, caldrà probablement repensar la necessitat de fer reformes legislatives, d'aconseguir més eines de fiscalització respecte als gestors de residus i, a part d'això, de veure quin és el resultat de les mesures que ahir van prendre el gabinet de coordinació de Poema Tall.
Segons els Mossos d'Esquadra, no són individus sols els que actuen, són grups organitzats que es tornen per a fer els robatoris, la qual cosa fa que sigui difícil identificar els lladres i que moltes vegades s'acabin sortint amb la seva. Afirmen també que moltes deixalleries no ajuden als cossos de seguretat i que col·laboren amb els cossos criminals. Rafael Comas detalla com són aquests grups criminals que roben el coure.
Que els fets són comesos per grups de 2 a 4 persones, i aquesta alta rotació el que fa és impedir o dificultar molt la imputació per grup criminal, i són persones que tenen la majoria antecedents. Estem parlant que el 75% dels detinguts tenen antecedents policials i un 30% acumulen més de 10 detencions.
Han afirmat que amb el nivell 2 del pla milloraran molt la vigilància de les zones més afectades i ho faran a través de vigilància aèria amb drons durant la nit, que és quan normalment es perpetren els robatoris.
Els Mossos posen en el punt de mira, Yolanda, les deixalleries que col·laboren amb aquestes bandes. Es calcula que ho fan el 10%, una trentena, i que després revenen el cable de coure. Però els robatoris no es cometen només en infraestructures, també en empreses.
Sí, empreses que fan servir el coure en els seus processos de producció, que també són víctimes d'aquests lladres i que després han d'assumir costos econòmics. Patronals com la SECOT demanen més vigilància policial i recomanen a les empreses extremar les mesures de seguretat. Què més diu la SECOT, Yolanda Canales?
Els robatoris d'elements de coure a les empreses no és un fenomen nou, però sí és cert que s'està fent molt més intensiu en els darrers mesos. És la denúncia que fa el secretari general de la SECOT, Oriol Alba, un fenomen que es produeix arreu de Catalunya, però que passa especialment a zones molt industrials, com és el cas del Vallès Occidental. I què atrau els lladres? Ho explica l'Oriol Alba.
El que veiem és que el que és atractiu pels lladres són empreses industrials,
empreses doncs, que també utilitzen o han de disposar d'unes grans instal·lacions elèctriques per poder fer funcionar la seva activitat. Llavors això als lladres els és un reclam. No només per al coure propi de les instal·lacions elèctriques o d'utilització de les maquinàries, sinó d'altres metalls que puguin utilitzar.
I tot plegat té un cost per a les empreses. Directe, pel que costa reparar l'avaria i la substitució del material robat, però també indirecte, perquè sovint aquestes empreses han de veure com s'interromp el procés productiu, s'endarrereixen les entregues i afectant d'aquesta forma a altres actors, perquè, com diu el secretari general de la SECOT, tot forma part d'una cadena.
Això té un cost econòmic directe, el que suposa la reparació doncs, d'aquests danys, però també té una afectació, un cost molt important a alterar la seva activitat ordinària i que, per tant, doncs, veuen que no poden seguir la seva producció, que es veuen alterats els terminis d'entrega dels seus productes i, òbviament, el ser part d'una cadena d'aprovisionament, doncs això es veu alterat i un efecte contagi cap a altres empreses.
Per tot plegat, les patronals del Consell Territorial de la PIME, entre les quals es troba la SECOT, demanen a les administracions i a les forces de seguretat que intensifiquin els seus esforços en la prevenció i persecució d'aquests delictes. I en concret, l'Oriol Alba ha explicat que s'està traslladant el màxim d'informació quan es produeix un robatori d'aquest tipus a la policia local i també als Mossos perquè puguin investigar i actuar.
Doncs hi ha preocupació en els polígons industrials per l'augment de robatoris. De fet, la setmana passada es va desarticular un grup criminal especialitzat en aquest tipus de robatori de coure en empreses d'arreu de Catalunya.
Gràcies, Iolanda, per la informació. Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Fins demà.
Vinga, fins demà.
I la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Parlem de Víctor Font perquè li demana un pas al costat a Joan Laporta.
L'opositor a Joan Laporta en les últimes eleccions a la presidència del Barça, que avui doncs, ha adreçat una carta oberta a l'actual president Blaugrana, on bàsicament es mostra preocupat per la marxa del club, diu i acusa a Laporta d'una pèssima gestió en el cas Xavi, cas que recordem fins dilluns de la setmana vinent no tindrà fumata blanca en aquesta reunió del tècnic amb la comissió esportiva. Ha demanat a l'actual president que aclareixi aquesta denúncia i aquestes presumptes irregularitats sobre l'aval que va permetre a Laporta i els seus directius accedir a la presidència i també que s'evitin operacions dubtoses en aquest mercat d'estiu per quadrar comptes. I en un paràgraf d'aquesta carta, Víctor Font escriu textualment que si Laporta no es veu capaç de redreçar el club, el que ha de fer és un pas al costat. És una invitació a una dimissió de Joan Laporta que, evidentment, tot fa pensar que l'actual president no en farà cas. Mentretant, cas Xavi, tema Xavi, continua entrenant el tècnic, esperant l'últim partit de Lliga al camp del Sevilla. Aquesta reunió la setmana vinent amb la comissió esportiva, mentre que el Barça, emissaris del Barça, Deco, Bojan, doncs ja han obert la via Hansi Flick perquè l'alemany sigui el substitut del de Terrassa a la banqueta del Barça.
El que sí fa passos endavant és Mitchell, que ja parla a Girona de la propera temporada.
Ha parlat el tècnic perquè demà el Girona tanca la Lliga a Montilivi davant del Granada abans de la festa de diumenge, un partit on diu no prepararan res especial perquè Dobbic intenti ser pitxitxi, i això sí, el tècnic ja pensa en la temporada vinent en aquest Girona de Champions que s'haurà de planificar molt i molt bé per no patir en el llarg de la temporada.
Em preocupa perquè hem de fer altra vegada un equip competitiu per el gran any que tenim per davant, però ho farem. Ja he parlat amb Quique i més o menys tenim clar què hem de fer i què necessita l'equip. Estic convençut que farem una plantilla de molt nivell i que podrem competir en les tres competicions.
Mentretant, a l'Espanyol, avui hem pogut sentir la veu del guardameta Joan García, que parla, evidentment, de les opcions de l'Espanyol en aquestes dues jornades que queden de Lliga a segona divisió.
Tenim molt clar que fins que tinguem opcions d'aconseguir l'ascens directe, lluitarem per elles. Tenim molt clar el que hem de fer, no hi ha una altra, és guanyar aquests dos partits i esperar, evidentment, per desgràcia, que els altres equips no puntuin. Hem de pensar en això, tenim molt clar que amb dues victòries tenim l'opció de pujar directes.
I en plana poliesportiva tenim avui un Tenerife-Barça, Lliga ACB, si guanya el Barça entrarà a semis de la Lliga, però vull tancar amb la reflexió d'Aleix Espargaró. Avui, amb un meló, ha anunciat que a final de temporada deixa el motociclisme, deixa el Mundial de MotoGP, amb aquesta reflexió.
La cabeza me dice que puedo seguir, que estoy aún yendo rápido con una parella, con unos compañeros que son los mejores de la historia y me siento competitivo, bien físicamente, pero el corazón me pide parar, estar más tiempo en casa, ver crecer a mis hijos, a mi mujer y por eso he decidido dar ese paso al lado, disfrutar de la vida desde un prisma más tranquilo.
Doncs això, Aleix Espargaró, que penjarà els guants i penjarà la moto quan s'acabi aquesta temporada del Mundial de MotoGP. Per cert, a més del bàsquet, amb aquest Tenerife-Barça, també partits de semifinals de les lligues, tant masculina com femenina, de waterpolo.
Més informació, esports, COPE, senyor Gil, gràcies, fins demà.
Fins demà.
Que vagi bé. I nosaltres arribem al fi d'aquesta linterna a COPE Catalunya i Andorra, però la linterna continua amb Àngel Expósito i el recull, el repàs de tota l'actualitat del dia. Ja saps que nosaltres demà a la mateixa hora tornarem a ser aquí. Salutacions d'aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez. Tota la informació a la cadena COPE 24/7. Àngel Expósito, tot teu. Fins demà.